Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol ratifica el nomenament de Meritxell Batet i Manuel Cruz com a candidats a presidir el Congrés i el Senat, respectivament, després del veto a Miquel Iceta. Montse Manent.
L'executiu qualifica de boicot i sense sentit el veto del Parlament a Iceta i esperen que el Tribunal Constitucional els doni la raó. Amb tot, la portaveu en funcions, Isabel Celà, ha assegurat que el candidat a presidir el Senat serà definitivament el senador electe Manuel Cruz.
El candidato para el presidente del Senado es Manuel Cruz. Por tanto, eso está cerrado. Pero sí, esperamos la resolución del Tribunal Constitucional. Porque aquí se ha dañado lo que es el derecho a la participación política de una fuerza política. Una cuestión que no se había hecho en 40 años.
Quim Torra es compromet davant el sector cooperatiu del país a dotar d'eines la pagesia per lluitar contra el despoblament de gran part dels municipis catalans.
El president ho ha dit en resposta a les demandes del sector durant la cloenda de la 36a Assemblea de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya a Santa Bàrbara, al Montsià.
La Plana Ràdio, Teresa Giné.
En l'acte de cloenda, el president de la FECAC, Ramon Sarroch, s'adreçava també al president de la Generalitat de Catalunya, destacant algunes necessitats importants que ara mateix precisa el sector. L'escoltem.
Dinamització i estimulació econòmica, social i cooperativa, polítiques agroalimentàries, cohesió territorial, món rural, que lluita contra el despoblament.
Segona i última jornada del judici pel litigi de les 111 obres d'art sacre de la Franja.
Un dels testimonis ha afirmat que el bisbe de Lleida va pagar per les obres malgrat no existir documents que ho corroborin. El judici ha quedat vist per sentència.
UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Durant la jornada d'avui, Marc Sureda, conservador del Museu Episcopal de Vic, ha explicat davant del tribunal que l'art medieval no estava considerat socialment i que els béns religiosos només tenien valor d'ús. Segons Sureda, en la documentació del bisbe Meseguer, responsable de portar les obres al museu lleidatà a finals del segle XIX, no s'utilitzen termes de compraventa degut a un condicionament moral, però el conservador afirma que està clar que el bisbe va pagar per les obres.
Un home ha mort a trets a l'Eixample de Barcelona aquest migdia. Els Mossos investiguen els fets.
Només unes hores abans, al barri de Sant Roc de Badalona, un home ha estat ferit greu també en un tiroteig. La víctima ha estat traslladada a l'hospital.
Ràdio Ciutat de Badalona, Júlia López.
Els fets han tingut lloc a un quart de vuit del matí a l'Avinguda Maresme. Els Mossos hi han desplegat un dispositiu després d'haver rebut diversos avisos de veïns que alertaven de l'incident. A l'arribar al lloc dels fets s'han trobat amb una persona greument ferida. La policia ha obert ara una investigació per aclarir els fets.
Arriba una nova edició de la Nit dels Museus a Tarragona. Un any més, els principals equipaments de la ciutat obriran fins a mitjanit.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és divulgar la cultura a través de jornades de portes obertes i activitats. A Tarragona, una ruta en trenet permet visitar tots els museus.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Crec que és també una bona reflexió per entendre que els museus són entitats molt de proximitat, entitats pensades per compartir amb la població local i que se'ns ha de veure com quelcom més que simplement un espai on guardar col·leccions, no? Sinó que tenim, a poc anem desenvolupant importants dinàmiques socials i el Dia Internacional dels Museus d'aquest any és un bon exemple.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. De cara a aquestes pròximes hores continuarem parlant dels núvols que es mantindran abundants a bona part del país, tot i que ja força més trencats a l'oest i al sud, i també continuarem amb algunes precipitacions, però en conjunt força més disperses i també doncs, amb menys intensitat. Seran més probables el Pirineu, el Prepirineu, també punts de la Catalunya central, comarques de l'est del país, esperem que es vagin desplaçant de nord a sud, i demà també doncs, tindrem aquests ruixats en aquests mateixos sectors. Precipitacions precipitacions que puntualment podrien ser una mica més destacades durant la tarda de demà a punts del nord-est del territori, a les comarques de Girona. En canvi, demà al matí esperem doncs, que ja s'imposi el sol, fins i tot a l'àrea de Ponent i comarques del sud, on la temperatura serà ja una miqueta més alta. Avui, valors que en general s'han situat entre els 13 i els 18 graus o puntualment una mica més elevades a l'àrea del litoral sud i la zona del Pla de Lleida. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit. Avui que hem de lamentar la mort d'un home en un xoc frontal entre dos turismes a la Nacional 240 al terme de Vimbodí i Poblet. Ara sí, coneguem l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Divendres ja que comença a apuntar a ser tranquil a nivell viari. Encara tenim alguns punts de lentitud als accessos nord, en concret a la AP7 i a la B30, en concret a la zona de Barberà en sentit Girona, a la C58 a lentitud a Sant Quirze en ambdós sentits de la marxa, a la C17 a Parets en sentit Vic i en el cas de la comarcal 243C a Castellbisbal en sentit Terrassa arran d'un accident. Els accessos sud, tranquils, sense problemes, i les rondes ja bastant sense gairebé problemes, en concret la ronda del litoral, algun punt de lentitud, però en el cas de la ronda de dalt, una única retenció localitzada en el tram entre Horta i el Nus de la Trinitat aproximadament. Això és tot. Que tingueu un cap de setmana.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El govern espanyol qualifica de boicot i sense sentit el veto del Parlament a Miquel Iceta com a senador. Així s'ha expressat la portaveu del govern després del Consell de Ministres, en el qual s'ha designat els catalans Meritxell Batet i Manuel Cruz com a candidats a presidir el Congrés i el Senat. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Des del govern espanyol ho veuen com un veto dels partits independentistes que, segons la portaveu Isabel Celaá, alimenta el mal clima de convivència. Celaá també confia que el Tribunal Constitucional reconeixerà que el bloqueig del Parlament no és legal.
Confiamos claramente en que el Tribunal Constitucional remedie ese despropósito político y jurídico que han cometido los nacionalistas en el Parlament. Ellos, sin duda, son los responsables directos de la ruptura de estas reglas de juego que, como decíamos el otro día, son más que usos y costumbres, son más que convenciones democráticas, afectan al derecho a la participación política, claramente.
Amb tot, la portaveu del govern espanyol també ha reconegut que el nom de Manuel Cruz és definitiu, al marge del que hi digui el Tribunal Constitucional.
El candidato para el presidente del Senado es Manuel Cruz, por tanto eso está cerrado. Pero sí, esperamos la resolución del Tribunal Constitucional, porque aquí se ha dañado lo que es el derecho a la participación política de una fuerza política, una cuestión que no se había hecho en 40 años.
La ministra i portaveu considera que tant Manuel Cruz com Meritxell Batet, tots dos, recordem, catalans, tenen les capacitats necessàries per presidir respectius òrgans.
El Tribunal Suprem permet als 5 presos independentistes electes recollir dilluns les actes de diputats i senador a les respectives cambres. A més, també autoritza Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez i Raül Romeva a assistir degudament a les sessions constitutives del Congrés i el Senat.
En canvi, no els autoritza allargar la sortida dimarts per fer reunions o rodes de premsa, com havien demanat les defenses de Junqueras i Romeva. Aquesta decisió implica també que el judici del procés s'ajorni fins dimecres vinent. La vista entrarà llavors a la fase pericial i la següent setmana ja es podran veure els vídeos que fins ara el tribunal no s'ha permès visualitzar. Es preveu que el judici quedarà vist per sentència d'aquí un mes.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El president Quim Torra es compromet davant el sector cooperatiu del país a dotar d'eines a la pagesia per lluitar contra el despoblament de gran part dels municipis catalans. Ho ha dit en resposta a les demandes del sector durant la cloenda de la 36a Assemblea de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya a Santa Bàrbara, al Montsià. La Plana Ràdio, Tere Giner.
En l'acte de cloenda, el president de la FECAC, Ramon Sarroch, s'adreçava també al president de la Generalitat de Catalunya, destacant algunes necessitats importants que ara mateix precisa el sector. L'escoltem.
Dinamització i estimulació econòmica, social i cooperativa, polítiques agroalimentàries, cohesió territorial, món rural, que lluita contra el despoblament, algo que ens afecta molt de prop i molt important, i la creació d'activitat econòmica,
L'acte finalitzava amb la intervenció del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, encoratjant el sector a seguir endavant i recordant que com més lluny van les cooperatives, més lluny va Catalunya.
Eines de País, la candidatura impulsada per l'ANC, que ha guanyat les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona, escollirà dimecres vinent el president i el seu equip de directius. Sortiran de 17 persones que s'hi han ofert. A més, volen que un home i una dona alternin a la presidència. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La Cambra escollirà el 22 de maig els membres del comitè i el president. Volen que sigui una dona almenys durant la meitat del mandat. A banda de qui dirigirà la Cambra, el quid de la qüestió serà com es finançarà a partir d'ara, ja que no volen diners públics, sinó que siguin els empresaris qui aporti capital. Ho ha explicat un dels vocals de la Cambra de Barcelona, Jesús Serra.
Aquella gent que vulgui que s'assedi dintre d'aquesta casa i trobi prou serveis com per contribuir al seu finançament i que la Cambra depengui molt menys d'altres tipus de finançament. Tenim models de cambres que tenen sistemes de finançament molt millors que les nostres, que els donen una llibertat d'actuació i els hi permet no estar lligats a temes polítics.
La presidenta de l'ANC, Elisenda Pelosi, ha demanat a la Cambra que faci estudis econòmics que aclareixin per què van marxar determinades empreses durant la tardor del 2017, si hi va haver boicots o campanyes de pressió política o què va passar amb la fugida de dipòsits bancaris.
L'Institut Català del Suro inicia una nova etapa com a fundació privada i ho fa organitzant un congrés internacional del 22 al 23 de maig al Museu del Suro de Palafrugell, al Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
Bona tarda. El congrés es divideix en dos blocs de continguts. El primer dia es realitzaran ponències sobre la interacció del suro i el vi i sobre la gestió dels boscos d'alzina surera. El segon, els temes a tractar, seran els nous usos del suro en disseny, construcció i aplicacions 4.0. Patrícia Jové és la coordinadora general del Congrés.
El que pretenem amb el Congrés és recollir a tots els experts que actualment estan treballant en suro, doncs per posar en comú idees i nous projectes i posar sobre la taula doncs, tot el que s'està fent.
L'esdeveniment està organitzat per l'Institut Català del Suro, que té la seu a Palafrugell, un dels principals municipis surers de Catalunya. L'Institut Català del Suro ha estat fins aquest any un consorci públic creat per decret de presidència l'any 1991. Actualment és una fundació privada que té per objectiu promoure el desenvolupament de tota la cadena de valor del sector surer català, des del bosc fins al producte final.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Segona i última jornada del judici pel litigi de les 111 obres d'art sacre de la Franja. Avui ha estat el torn dels pèrits. Un d'ells ha afirmat en el seu testimoni que el bisbe de Lleida, encarregat de portar les obres al Museu Lleidatà a finals del segle XIX, va pagar per elles, malgrat no existir documents que ho corroborin. El judici ha quedat ja vist per sentència. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Durant la jornada d'avui, Marc Sureda, conservador al Museu Episcopal de Vic, ha explicat davant del tribunal que l'art medieval no estava considerat socialment i que els béns religiosos només tenien valor d'ús. Segons Sureda, en la documentació del bisbe Meseguer, responsable de portar les obres al Museu Lleidatà a finals del segle XIX, no s'utilitzen termes de compraventa degut a un condicionament moral, però el conservador afirma que està clar que el bisbe va pagar per les obres. En aquest sentit, en el cas de Zaidí, es van pagar 3.000 reals en el retaule de la Verge de Xalamera, que s'igualen a les 200 pessetes. Segons les dades que ha desgranat Sureda, afegit que no hi ha voluntat de crear un dipòsit per recuperar els béns i és per aquest motiu que no hi ha documents. Segons el pèrit, es tracta d'un procés normal en la creació de museus episcopals a finals del segle XIX.
Un home ha estat ferit greu en un tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. Els veïns han alertat els Mossos d'Esquadra a primera hora del matí quan han vist un home a terra presumptament ferit per arma de foc. La víctima ha estat traslladada a l'hospital. Ràdio Ciutat de Badalona, Júlia López, bona tarda.
Bona tarda. Un home es troba en estat greu a l'hospital després d'haver estat atacat presumptament per una arma de foc al barri de Sant Roc de Badalona. Els fets han tingut lloc a 7:45 del matí a l'Avinguda Maresme. Els Mossos hi han desplegat un dispositiu després d'haver rebut diversos avisos de veïns que alertaven de l'incident. A l'arribar al lloc dels fets s'han trobat amb una persona greument ferida. La policia ha obert ara una investigació per aclarir els fets.
I els Mossos també investiguen la mort a trets d'un home al districte de l'Eixample de Barcelona.
Cap a les 2 del migdia, la policia ha rebut l'avís que hi havia un home mort amb signes de violència a domicili del carrer Comte d'Urgell. Diverses dotacions dels Mossos i del sistema d'emergències mèdiques s'han desplaçat al lloc dels fets on han trobat el cos sense vida de l'home. Del cas se n'ha fet càrrec la Divisió d'Investigació Criminal.
Metges de Catalunya podria tornar a fer vaga aquest estiu perquè Salut no compleix amb els acords que van dur a desconvocar les últimes aturades als ambulatoris. El sindicat denuncia que el departament no atén les demandes, especialment a l'àrea de Barcelona, Girona i Lleida.
La delegada d'atenció primària del sindicat, Carolina Roser, ha exposat les mancances i els incompliments en declaracions a la xarxa.
El que no acabem d'entendre i lamentem molt és per què estem tenint tantes dificultats a l'hora de la implantació de l'acord de sortida de vaga. Està anant molt lent i hi ha forces incompliments a diferents parts del territori. No s'estan complint els temps per visita que s'havien pactat. En molts llocs no es dona prou flexibilitat per fer les hores extres.
Roser ha apuntat a determinats càrrecs del territori que estan bloquejant els acords que van posar fi a la darrera vaga. En qualsevol cas, Metges de Catalunya es reunirà d'aquí uns dies amb l'Institut Català de la Salut per analitzar el grau real de compliment dels acords. Tot plegat abans de plantejar noves mobilitzacions.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Els veïns de Bellaterra volen pertànyer a Sant Cugat del Vallès i no a Cerdanyola com fins ara. De moment, la Comissió d'Annexió de Bellaterra-Sant Cugat ja ha reunit 1.200 signatures a favor de la iniciativa, que suposen un 60% dels habitants de l'entitat descentralitzada, i properament les presentaran a l'Ajuntament de Cerdanyola. El consistori tindrà 2 mesos per decidir si la recolza o no. Cugat.cat, Martí González.
L'entitat assegura que, en base a un decret de l'any 2017, n'hi ha prou amb un 50% de suports per iniciar els tràmits. Escoltem Miquel Vázquez, president de la comissió.
És un èxit per nosaltres. No coneixem una altra consulta o recollida de signatures tan potent com aquesta que hem fet, i hem d'agrair a tots els veïns, a la comissió que tenim i a l'MD i a la secretària que de l'MD per tota la feina que hem aconseguit.
En els propers dies els veïns faran arribar a les caixes plenes de signatures de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Aquest material anirà acompanyat per una memòria justificativa en què la comissió argumentarà per quin motiu vol segregar-se. L'Ajuntament disposa de 2 mesos per prendre un acord al respecte i després ha de comunicar la nostra demanda al Departament de Governació, ha relatat Vázquez, que ha afegit que serà aquesta conselleria la que es farà càrrec de la instrucció de l'expedient i la que haurà de decidir si l'accepta o no.
I encara en clau municipal, a Sant Adrià del Besòs, l'alcalde Joan Callau celebra l'arribada d'un hotel de luxe a la zona de l'antic Camp de la Bota. Callau ha recordat que aquesta era una zona marginal, on ara hi ha també un campus universitari i habitatge. Ràdio Ciutat de Badalona, Marc Martínez, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Sant Adrià considera que la moratòria en la construcció d'hotels a Barcelona ha beneficiat ciutats metropolitanes com la seva, però que no ha estat fàcil aconseguir-ho. Joan Callau.
Si mires alguna foto aèria que hi ha des d'abans del Fòrum, veuràs que era un àmbit on era un abocador a l'aire lliure, era una nova ciutat, ningú hi anava, i per tant estem regenerant aquest àmbit de la ciutat. Crec que la moratòria de Barcelona sí que beneficia, i han sigut 2 anys de treball dels serveis tècnics i del Consorci del Besòs.
L'empresa Hard Rock i la immobiliària AGS preveuen construir enfront del Port Fòrum un hotel de luxe amb 500.000 d'habitacions. La inversió prevista és de 200 milions d'euros. A més, han signat un conveni amb l'Ajuntament de Sant Adrià per contractar de manera directa o indirecta fins a 650 veïns. Seran perfils, segons explica Callau, que es necessitin en el dia a dia de l'hotel.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Llum verda, la restauració de l'art de Llardecans, que va quedar destruït a finals de març, pel que sembla, pel xoc d'un vehicle. Les obres començaran a final d'aquest mes de maig. M1FM, Pere Gilard.
En la primera fase de reconstrucció s'han de restaurar les pedres, ja que una va quedar partida per la meitat, encara que la majoria es troben en bones condicions. La segona pretén trobar el solar de la casa que pertanyia l'arc per integrar-lo al conjunt del qual forma part, i l'última tornar a muntar l'arc després d'ordenar i dipositar totes les pedres. Antoni Balasc és el director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
L'enderrocament de l'arc d'Adà va ser una bretolada ignominiosa, no només contra un objecte, contra una edificació, sinó contra tot el patrimoni. Actualment s'està redactant el projecte per part dels serveis tècnics d'arqueologia de l'Institut d'Estudis Ilerdencs amb el suport d'un tècnic extern. I a més també hi ha previst una partida de diners al voltant d'uns 20.000 euros per tal de que quan estigui finalitzat el projecte es pugui fer la reconstrucció el més aviat possible.
L'Institut d'Estudis Ilerdencs, juntament amb els tècnics de cultura, van avaluar els danys ocasionats a l'arc i van estudiar la manera de reconstruir-lo tan bon punt es van conèixer els fets.
Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès, s'estrena aquest vespre com a punt de pas de la xarxa de camins i senders que pretenen preservar i potenciar la transhumància a Catalunya. L'objectiu d'aquesta iniciativa és també dinamitzar l'oferta turística dels municipis per on passen aquestes vies de transhumància que van des del litoral fins al Pirineu i que remunten fins a l'edat mitjana. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Avui fa parada a Sant Quintí de Mediona, una transhumància d'uns 40 cavalls provinents del massís del Garraf inicien el camí de Marina en direcció al Pla d'Orris, al Berguedà. El grup vindrà de Santa Margarida i els Monjos des del massís del Garraf i marxaran en direcció als hostalets de Pierola i Montserrat. La Fundació Miranda ha adoptat aquesta transhumància de la ruta històrica que anava des de Llívia fins al Garraf i que passava per Sant Quintí. El camí ramader de Marina de la Cerdanya al Penedès és un projecte de dinamització turística en el qual recentment també s'hi ha adherit l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona amb l'objectiu de preservar, potenciar i promoure la transhumància i els camins ramaders a Catalunya.
I a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, les darreres excavacions a l'església de Santa Maria de Palau han permès confirmar que el temple va comptar amb una fase de construcció romànica. Amb aquesta darrera troballa es tanca el cercle de la cronologia de les ruïnes, de les quals fins ara ha estat difícil precisar l'origen. Televisió Costa Brava, Núria Cucharero, bona tarda.
Bona tarda. La història de l'església de Santa Maria del Palau de Torroella de Montgrí ja ha sortit a la llum gràcies a un projecte arqueològic que ha permès confirmar les sospites que hi havia sobre les diferents fases de construcció d'aquest espai. Tot i ser un espai conegut des de fa temps i amb indicis d'ocupació des d'època romana, fins ara no s'hi havien realitzat mai excavacions de manera professional. Aquestes excavacions han permès confirmar la hipòtesi que es tenia que el temple havia comptat amb una fase de construcció romànica. Això s'ha demostrat arran de la descoberta d'un absis semicircular d'estil arquitectònic romànic. Els treballs d'estudi de la nau de l'església, l'espai de la Galilea i l'espai de la sacristia es van iniciar el 2017. Aquests primers resultats han servit per conèixer més a fons l'evolució arquitectònica i la cronologia de l'edifici.
En cultura arriba una nova edició de la Nit als Museus. A Tarragona, un any més, els principals equipaments de la ciutat obriran fins a la mitjanit. L'objectiu d'aquesta iniciativa, que es du a terme a tot Catalunya, és divulgar la cultura a través de jornades de portes obertes i diferents activitats. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Enguany porta per títol Viatge a la constel·lació dels museus, al futur de les tradicions, i es tracta d'un itinerari nocturn pels 7 museus de la ciutat. Així doncs, totes les persones que hagin adquirit la seva entrada podran fer ruta amb el trenet i parada a cada museu de Tarragona. Lluís Balart, director del Museu d'Història de Tarragona, ha explicat què aporta una nit com aquesta.
Doncs l'oportunitat de rebre visitants amb un lloc no habitual, és a dir, visitar, per exemple, el nostre cas, Casa Castellarnau de nit, és inèdit, i el mateix puc dir dels altres recintes que hi participen.
Des de l'organització creuen que és una activitat d'èxit i que aplega moltes persones cada any.
Demà es presenta al Festival Docs de Barcelona el documental City for Sale. La pel·lícula segueix la vida de quatre famílies del districte de Ciutat Vella, a Barcelona, que pateixen les conseqüències de viure en una ciutat que cada any rep més de 30 milions de turistes.
El documental retrata la resistència d'alguns llogaters davant l'auge del turisme i com els propietaris dels habitatges els volen fer fora per obtenir més rendiment econòmic. L'escenari físic és el districte d'allà, l'espai de Barcelona que més visitants atrau. La directora del documental, Laura Álvarez, i una de les seves protagonistes, Montse García, han estat avui a la xarxa.
La Montse i el Joan tenen desenes d'anys acumulats d'una propietat que no compleix les seves obligacions de mantenir un pis amb les condicions d'habitabilitat tal com marca la llei.
Sí, sí, això també
ha sigut. En el documental, de fet, es veu, qui vulgui venir-lo a veure aquest cap de setmana, ho veurà, hi ha una escena molt bèstia, on plou i es veu com els hi entra molta aigua a casa.
El Joan, el meu home, cada vegada que plovia d'aquesta manera, tenia que pujar a les golfes i anar buidant les galledes que teníem, perquè si no ens n'anava cap a baix, cap al pis.
City for Sale es projectarà demà i diumenge al Festival Docs Barcelona. En els dos passis, la directora, Laura Álvarez, i part de l'equip i dels protagonistes del documental participaran en un col·loqui amb els espectadors.
We'll be right back. moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Montbus Igualada ha aconseguit la primera victòria de la fase d'ascens a l'Alep Plata, que els manté vius, malgrat la derrota contra el Melilla.
Els igualadins han guanyat el Gandia i tenen opcions a la darrera jornada. Per ser primers han de guanyar l'Ubud Isona i esperar que el Gandia guanyi el club Enrique Soler de Melilla. De la seva banda, el Pardinyes Lleida ha guanyat el club bàsquet Xantada 81-79. Aquest resultat permet als lleidatans jugar-se l'ascens amb el Benicarló a la darrera jornada de demà.
El Club Egara seu de les finals de la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei herba.
Les instal·lacions del Pla del Bonaire es preparen per acollir la final a 4 de la divisió d'honor masculina i femenina. El conjunt anfitrió tindrà doble representació. L'equip masculí de Patricio Kenan s'enfrontarà a l'altre equip egarenc classificat, l'Atlètic Terrassa. El Polo, vigent campió, s'enfrontarà al Club de Campo i l'equip femení de l'Egara té com a rival el Júnior de Sant Cugat. Les Ratllades no es posa al límit després de donar la sorpresa eliminant el Polo. Club de Campo i San Pablo Complutense disputen l'altra semifinal.
En futbol, el Nàstic aposta per Xavi Bartolo com a nou entrenador.
L'extècnic del Reus coneix bé el Club Grana, on ha estat 8 temporades. L'encarregat de fer l'anunci va ser el president Josep Maria Andreu, qui va aprofitar per demanar disculpes a l'afició pel descens a la segona B.
I en futbol femení, el Barça afronta demà el dia més important de la seva història.
Amb la disputa de la final de la Lliga de Campions contra l'Olympique de Lió, les blaugrana entrenades per Lluís Cortés ja són a Budapest, on demà jugaran a partir de les 6 de la tarda.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Abona't a la nova temporada de l'Auditori.
Viu en directe la força de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i la millor música antiga i de cambra. Descobreix les propostes de la Banda Municipal de Barcelona i gaudeix dels concerts amb tota la família.
Abonaments i entrades ja a la venda a auditori.cat.
Encara som dos estranys, dos tres sense nom. Ens creuem sense dir.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol ratifica el nomenament de Meritxell Batet i Manuel Cruz com a candidats a presidir el Congrés i el Senat respectivament, després del veto a Miquel Iceta. Montse Manent.
L'executiu qualifica de boicot i sense sentit el veto del Parlament a Iceta i esperen que el Tribunal Constitucional els doni la raó. Amb tot, la portaveu en funcions, Isabel Celà, ha assegurat que el candidat a presidir el Senat serà definitivament el senador electe Manuel Cruz.
El candidato para el presidente del Senado es Manuel Cruz. Por tanto, eso está cerrado. Pero sí, esperamos la resolución del Tribunal Constitucional. Porque aquí se ha dañado lo que es el derecho a la participación política de una fuerza política, una cuestión que no se había hecho en 40 años.
Quim Torra es compromet davant el sector cooperatiu del país a dotar d'eines la pagesia per lluitar contra el despoblament de gran part dels municipis catalans.
El president ho ha dit en resposta a les demandes del sector durant la cloenda de la 36a Assemblea de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya a Santa Bàrbara, al Montsià.
La Plana Ràdio, Tere Giné.
En l'acte de cloenda, el president de la FECAC, Ramon Sarroch, s'adreçava també al president de la Generalitat de Catalunya, destacant algunes necessitats importants que ara mateix precisa el sector. L'escoltem.
Dinamització i estimulació econòmica, social i cooperativa, polítiques agroalimentàries, cohesió territorial, món rural, que lluita contra el despoblament.
Segona i última jornada del judici pel litigi de les 111 obres d'art sacre de la Franja.
Un dels testimonis ha afirmat que el bisbe de Lleida va pagar per les obres malgrat no existir documents que ho corroborin. El judici ha quedat vist per sentència.
Uau, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Durant la jornada d'avui, Marc Sureda, conservador al Museu Episcopal de Vic, ha explicat davant del tribunal que l'art medieval no estava considerat socialment i que els béns religiosos només tenien valor d'ús. Segons Sureda, en la documentació del bisbe Meseguer, responsable de portar les obres al museu lleidatà a finals del segle XIX, no s'utilitzen termes de compraventa degut a un condicionament moral, però el conservador afirma que està clar que el bisbe va pagar per les obres.
La Comissió d'Annexió de Bellaterra a Sant Cugat aconsegueix 1.200 signatures a favor de segregar-se de Cerdanyola del Vallès.
Les signatures, que suposen un 60% dels habitants de l'entitat descentralitzada, es presentaran a l'Ajuntament de Cerdanyola, que tindrà 2 mesos per decidir si dona suport a la iniciativa.
Cugat.cat, Martí González.
L'entitat assegura que, en base a un decret de l'any 2017, n'hi ha prou amb un 50% de suports per iniciar els tràmits. Escoltem Miquel Vázquez, president de la comissió.
És un èxit per nosaltres. No coneixem una altra consulta o recollida de signatures tan potent com aquesta que hem fet. Hem d'agrair a tots els veïns, a la comissió que tenim, per tota la feina que hem aconseguit.
Aquest cap de setmana arriba una nova edició de la nit als museus amb l'obertura d'aquests equipaments fins a la mitjanit.
L'objectiu d'aquesta iniciativa, que es du a terme a tot Catalunya, és divulgar la cultura a través de jornades de portes obertes i diferents activitats. El president de la xarxa de museus de Lleida, Jordi Abella, destaca la implicació de menys amb el territori.
Crec que és també una bona reflexió per entendre que els museus són entitats molt de proximitat, entitats pensades per compartir amb el territori i amb la població local, i que se'ns ha de veure com quelcom més que simplement un espai on guardar col·lecció, no? Sinó que tenim, a poc a poc anem desenvolupant importants dinàmiques socials, i el Dia Internacional dels Museus d'aquest any és un bon exemple.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. De cara a aquestes pròximes hores continuarem parlant dels núvols que es mantindran abundants a bona part del país, tot i que ja força més trencats a l'oest i al sud, i també continuarem amb algunes precipitacions, però en conjunt força més disperses i també doncs, amb menys intensitat. Seran més probables el Pirineu, el Prepirineu, també punts de la Catalunya central, comarques de l'est del país, esperem que es vagin desplaçant de nord a sud, i demà també doncs, tindrem aquests ruixats en aquests mateixos sectors. Precipitacions precipitacions que puntualment podrien ser una mica més destacades durant la tarda de demà a punts del nord-est del territori, a les comarques de Girona. En canvi, demà al matí esperem doncs, que ja s'imposi el sol, fins i tot a l'àrea de Ponent i comarques del sud, on la temperatura serà ja una miqueta més alta. Avui, valors que en general s'han situat entre els 13 i els 18 graus, o puntualment una mica més elevades a l'àrea del litoral sud i la zona del Pla de Lleida. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El govern espanyol qualifica de boicot i sense sentit el veto del Parlament a Miquel Iceta com a senador. Així s'ha expressat la portaveu en funcions del govern després del Consell de Ministres, en el qual s'ha designat els catalans Meritxell Batet i Manuel Cruz com a candidats a presidir el Congrés i el Senat. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Des del govern espanyol ho veuen com un veto dels partits independentistes que, segons la portaveu Isabel Celaá, alimenta el mal clima de convivència. Celaá també confia que el Tribunal Constitucional reconeixerà que el bloqueig del Parlament no és legal.
Confiamos claramente en que el Tribunal Constitucional remedie ese despropósito político y jurídico que han cometido los nacionalistas en el Parlament. Ellos, sin duda, son los responsables directos de la ruptura de estas reglas de juego que, como decíamos el otro día, son más que usos y costumbres, son más que convenciones democráticas, afectan al derecho a la participación política, claramente.
Amb tot, la portaveu del govern espanyol també ha reconegut que el nom de Manuel Cruz és definitiu, al marge del que hi digui el Tribunal Constitucional.
El candidato para el presidente del Senado es Manuel Cruz, por tanto eso está cerrado. Pero sí, esperamos la resolución del Tribunal Constitucional, porque aquí se ha dañado lo que es el derecho a la participación política de una fuerza política, una cuestión que no se había hecho en 40 años.
La ministra i portaveu considera que tant Manuel Cruz com Meritxell Batet, tots dos, recordem, catalans, tenen les capacitats necessàries per presidir respectius òrgans.
El Tribunal Suprem permet als 5 presos independentistes electes recollir dilluns les actes de diputats i senador a les respectives cambres. A més, també autoritza Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez i Raül Romeva a assistir degudament custodiats a les sessions constitutives del Congrés i el Senat.
En canvi, no els autoritza allargar la sortida dimarts per fer reunions o rodes de premsa, com havien demanat les defenses de Junqueras i Romeva. Aquesta decisió implica també que el judici del procés s'ajorni fins dimecres vinent. La vista entrarà llavors en la fase pericial i la següent setmana ja es podran veure els vídeos que fins ara el tribunal no ha permès visualitzar. Es preveu que el judici quedarà vist per sentència d'aquí a un mes.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El president Quim Torra es compromet davant el sector cooperatiu del país a dotar d'eines a la pagesia per lluitar contra el despoblament de gran part dels municipis catalans. Ho ha dit durant la cloenda de la 36a Assemblea de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya a Santa Bàrbara, al Montsià, on s'ha presentat un nou instrument per analitzar la salut del sector. La Plana, Ràdio Tere Giner.
En l'acte de cloenda, el president de la FECAT, Ramon Sarroch, s'adreçava també al president de la Generalitat de Catalunya, destacant algunes necessitats importants que ara mateix precisa el sector. L'escoltem.
Dinamització i estimulació econòmica, social i cooperativa, polítiques agroalimentàries, cohesió territorial, món rural, que lluita contra el despoblament, algo que ens afecta molt de prop i molt important, i la creació d'activitat econòmica.
L'acte finalitzava amb la intervenció del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, encoratjant el sector a seguir endavant i recordant que com més lluny van les cooperatives, més lluny va Catalunya.
Eines de país. La candidatura impulsada per l'ANC, que ha guanyat les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona, escollirà dimecres vinent el president i el seu equip de directius. Sortiran de 17 persones que s'hi han ofert. A més, volen que un home i una dona alternin a la presidència. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La cambra escollirà el 22 de maig els membres del comitè i el president. Volen que sigui una dona almenys durant la meitat del mandat. A banda de qui dirigirà la cambra, el quid de la qüestió serà com es finançarà a partir d'ara, ja que no volen diners públics, sinó que siguin els empresaris qui aporti capital. Ho ha explicat un dels vocals de la Cambra de Barcelona, Jesús Serra.
Aquella gent que vulgui que s'assegui dintre d'aquesta casa i trobi prou serveis com per contribuir al seu finançament i que la cambra depengui molt menys d'altres tipus de finançament. Tenim models de cambres que tenen uns sistemes de finançament molt millors que les nostres, que els donen una llibertat d'actuació i els hi permet no estar lligats a temes polítics.
La presidenta de l'ANC, Elisenda Pelosia, ha demanat a la cambra que faci estudis econòmics que aclareixin per què van marxar determinades empreses durant la tardor del 2017, si hi va haver boicots o campanyes de pressió política, o què va passar amb la fugida de dipòsits bancaris.
L'Institut Català del Suro inicia una nova etapa com a fundació privada i ho fa organitzant un congrés internacional del 22 al 23 de maig al Museu del Suro de Palafrugell, al Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
Bona tarda. El congrés es divideix en dos blocs de continguts. El primer dia es realitzaran ponències sobre la interacció del suro i el vi i sobre la gestió dels boscos d'alzina surera. El segon, els temes a tractar, seran els nous usos del suro en disseny, construcció i aplicacions 4.0. Patrícia Jové és la coordinadora general del Congrés.
El que pretenem amb el Congrés és recollir a tots els experts que actualment estan treballant en suro, doncs per posar en comú idees i nous projectes i posar sobre la taula doncs, tot el que s'està fent.
L'esdeveniment està organitzat per l'Institut Català del Suro, que té la seu a Palafrugell, un dels principals municipis surers de Catalunya. L'Institut Català del Suro ha estat fins aquest any un consorci públic creat per decret de presidència l'any 1991. Actualment és una fundació privada que té per objectiu promoure el desenvolupament de tota la cadena de valor del sector surer català, des del bosc fins al producte final.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Segona i última jornada del judici pel litigi de les 111 obres d'art sacra de la Franja. Avui ha estat el torn dels pèrits. Un d'ells ha afirmat en el seu testimoni que el bisbe de Lleida, encarregat de portar les obres al Museu Lleidatà a finals del segle XIX, va pagar per elles, malgrat no existir documents que ho corroborin. El judici ha quedat ja vist per sentència. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Durant la jornada d'avui, Marc Sureda, conservador al Museu Episcopal de Vic, ha explicat davant del tribunal que l'art medieval no estava considerat socialment i que els béns religiosos només tenien valor d'ús. Segons Sureda, en la documentació del bisbe Meseguer, responsable de portar les obres al Museu Lleidatà a finals del segle XIX, no s'utilitzen termes de compraventa degut a un condicionament moral, però el conservador afirma que està clar que el bisbe va pagar per les obres. En aquest sentit, en el cas de Zaidí, es van pagar 3.000 reals en el retaule de la Verge de Xalamera, que s'igualen a les 200 pessetes. Segons les dades que ha desgranat Sureda, qui ha afegit que no hi ha voluntat de crear un dipòsit per recuperar els béns, i és per aquest motiu que no hi ha documents. Segons el pèrit, es tracta d'un procés normal en la creació de museus episcopals a finals del segle XIX.
El barri d'Artigues, de Badalona, comptarà amb un segon oratori a partir de la setmana que ve. Després d'alguns malentesos, els veïns i la comunitat musulmana del barri han acordat obrir aquest espai, que serà inaugurat oficialment el dia 29 d'aquest mes. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado, bona tarda.
Bona tarda. Després d'alguns malentesos amb els veïns sobre el dia d'obertura, s'ha oficialitzat la data el dia 29. El 13 en ser ramadà i a causa de l'accés de gent a les altres mesquites, la comunitat va obrir el local per acabar la celebració de l'iftar, cosa que va sorprendre alguns veïns que no s'esperaven l'arribada d'una festa en aquelles dates. Malgrat tot, gràcies a les converses amb l'associació de veïns, tot ha quedat resolt. L'Àngel Vendrell és el president de l'associació de veïns d'Artigas.
Ràpidamente llegamos a un acuerdo, en el acuerdo de que teníamos que hacerlo lo mejor posible, porque es un barrio en el cual ya hay un oratorio y incrementar en más oratorios podría traer dificultades.
Des de la comunitat musulmana d'Artigas afirmen que amb el nombre d'oratoris que disposen ara a Badalona no tenen prou espai per a la seva pràctica religiosa, ja que és una comunitat molt extensa. El barri d'Artigas, aquest serà el segon. Tindrà 347 metres quadrats i capacitat per allotjar 265 persones.
Metges de Catalunya podria tornar a fer vaga aquest estiu perquè Salut no compleix amb els acords que van dur a desconvocar les últimes aturades als ambulatoris. El sindicat denuncia que el departament no atén les demandes, especialment a l'àrea de Barcelona, Girona i Lleida.
La delegada d'atenció primària del sindicat, Carolina Roser, ha exposat les mancances i els incompliments en declaracions a la xarxa.
El que no acabem d'entendre i lamentem molt és per què estem tenint tantes dificultats a l'hora de la implantació de l'acord de sortida de vaga. Està anant molt lent i hi ha forces incompliments a diferents parts del territori. No s'estan complint els temps per visita que s'havien pactat. En molts llocs no es dona prou flexibilitat per fer les hores extres.
Roser ha apuntat a determinats càrrecs del territori que estan bloquejant els acords que van posar fi a la darrera vaga. En qualsevol cas, Metges de Catalunya es reunirà d'aquí uns dies amb l'Institut Català de la Salut per analitzar el grau real de compliment dels acords, tot plegat abans de plantejar noves mobilitzacions.
Enèsim rescat a senderistes al Congost de Mont-rebei i ja és el segon en una setmana. I és que amb l'arribada del bon temps i l'increment de visitants també augmenten el nombre d'accidents i s'obre el debat sobre els usos d'aquest espai natural. Ràdio Tremp, Anna Solana.
Bona tarda. Efectius dels GRAE, dels bombers de la Generalitat, van efectuar el rescat de l'excursionista que practicava senderisme al Congost de Mont-rebei. Segons el cos d'emergències, la dona va patir una luxació al turmell mentre es trobava molt a prop de la passarel·la per a vianants que connecta Catalunya amb l'Aragó. Els bombers van rebre l'avís a les 3:37 i van desplaçar un equip amb personal de rescat dels GRAE. La dona, veïna de Premià de Mar, va ser evacuada en helicòpter a l'Hospital del Pallars de Tremp. Aquest és el segon rescat d'una senderista al Congost en només una setmana. L'augment de visitants dels últims anys ha fet créixer el nombre de rescats en aquest paratge natural i, com hem vist darrerament també, ha implicat molts més costos de manteniment del Congost. En aquesta època de l'any, ara que comença l'estiu, es preveu doncs que incrementin els rescats en aquesta zona.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Els veïns de Bellaterra volen pertànyer a Sant Cugat del Vallès i no a Cerdanyola, com fins ara. De moment, la Comissió d'Annexió de Bellaterra-Sant Cugat ja ha reunit 1.200 signatures a favor de la iniciativa, que suposen un 60% dels habitants de l'entitat descentralitzada, i properament les presentaran a l'Ajuntament de Cerdanyola. El consistori tindrà 2 mesos per decidir si la recolza o no. Cugat.cat, Martí González.
L'entitat assegura que, en base a un decret de l'any 2017, n'hi ha prou amb un 50% de suports per iniciar els tràmits. Escoltem Miquel Vázquez, president de la comissió.
És un èxit per nosaltres. No coneixem una altra consulta o recollida de signatures tan potent com aquesta que hem fet, i hem d'agrair a tots els veïns, a la comissió que tenim i a l'EMD i a la secretària que de l'EMD per tota la feina que hem aconseguit.
En els propers dies els veïns faran arribar les caixes plenes de signatures de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Aquest material anirà acompanyat per una memòria justificativa en què la comissió argumentarà per quin motiu vol segregar-se. L'Ajuntament disposa de 2 mesos per prendre un acord al respecte i després ha de comunicar la nostra demanda al Departament de Governació, ha relatat Vázquez, que ha afegit que serà aquesta conselleria la que es farà càrrec de la instrucció de l'expedient i la que haurà de decidir si l'accepta o no.
I encara en clau municipal, a Sant Adrià del Besòs, l'alcalde Joan Callau celebra l'arribada d'un hotel de luxe a la zona de l'antic Camp de la Bota. Callau ha recordat que aquesta era una zona marginal, on ara hi ha també un campus universitari i habitatges. Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Sant Adrià considera que la moratòria en la construcció d'hotels a Barcelona ha beneficiat ciutats metropolitanes com la seva, però que no ha estat fàcil aconseguir-ho. Joan Callau.
Si mires alguna foto aèria que hi ha des d'abans del Fòrum, veuràs que era un àmbit on era una boca de l'aire lliure, era una nova ciutat, ningú hi anava, i per tant estem regenerant aquest àmbit de la ciutat. Crec que la moratòria de Barcelona sí que beneficia, i han sigut 2 anys de treball dels serveis tècnics i del Consorci del Besòs.
L'empresa Hard Rock i la immobiliària AGS preveuen construir enfront del Port Fòrum un hotel de luxe amb 500.000 d'habitacions. La inversió prevista és de 200 milions d'euros. A més, han signat un conveni amb l'Ajuntament de Sant Adrià per contractar de manera directa o indirecta fins a 650 veïns. Seran perfils, segons explica Callau, que es necessitin en el dia a dia de l'hotel.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Llum verda, la restauració de Cans, que va quedar destruït a finals de març, pel que sembla, pel xoc d'un vehicle. Les obres començaran a finals d'aquest mes de maig. M1FM, Pere Gilard.
En la primera fase de reconstrucció s'han de restaurar les pedres, ja que una va quedar partida per la meitat, encara que la majoria es troben en bones condicions. La segona pretén trobar el solar de la casa, que pertanyia a l'arc, per integrar-lo al conjunt del qual forma part, i l'última tornar a muntar l'arc després d'ordenar i dipositar totes les pedres. Antoni Balasc és el director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
L'enderrocament de l'arc d'Adà va ser una bretolada ignominiosa, no només contra un objecte, contra una edificació, sinó contra tot el patrimoni. Actualment s'està redactant el projecte per part dels serveis tècnics d'arqueologia de l'Institut d'Estudis Ilerdencs amb el suport d'un tècnic extern. I a més també hi ha previst una partida de diners al voltant d'uns 20.000 euros per tal de que quan estigui finalitzat el projecte es pugui fer la reconstrucció el més aviat possible.
L'Institut d'Estudis Ilerdencs, juntament amb els tècnics de cultura, van avaluar els danys ocasionats a l'arc i van estudiar la manera de reconstruir-lo tan bon punt es van conèixer els fets.
Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès, s'estrena aquest vespre com a punt de pas de la xarxa de camins i senders que pretenen preservar i potenciar la transhumància a Catalunya. L'objectiu d'aquesta iniciativa és també dinamitzar l'oferta turística dels municipis per on passen aquestes vies de transhumància que van des del litoral fins al Pirineu i que remunten fins a l'edat mitjana. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Avui fa parada a Sant Quintí de Mediona, una transhumància d'uns 40 cavalls provinents del massís del Garraf inicien el camí de Marina en direcció al Pla d'Orris, al Berguedà. El grup vindrà de Santa Margarida i els Monjos des del massís del Garraf i marxaran en direcció als hostalets de Pierola i Montserrat. La Fundació Miranda ha adoptat aquesta transhumància de la ruta històrica que anava des de Llívia fins al Garraf i que passava per Sant Quintí. El camí ramader de Marina de la Cerdanya al Penedès és un projecte de dinamització turística en el qual recentment també s'hi ha adherit l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona amb l'objectiu de preservar, potenciar i promoure la transhumància i els camins ramaders a Catalunya.
I a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, les darreres excavacions a l'església de Santa Maria del Palau han permès confirmar que el temple va comptar amb una fase de construcció romànica. Amb aquesta darrera troballa es tanca el cercle de la cronologia de les ruïnes, de les quals fins ara ha estat difícil precisar l'origen. Televisió Costa Brava, Núria Cucharero.
Bona tarda. La història de l'església de Santa Maria del Palau de Torroella de Montgrí ja ha sortit a la llum gràcies a un projecte arqueològic que ha permès confirmar les sospites que hi havia sobre les diferents fases de construcció d'aquest espai. Tot i ser un espai conegut des de fa temps i amb indicis d'ocupació des d'època romana, fins ara no s'hi havien realitzat mai excavacions de manera professional. Aquestes excavacions han permès confirmar la hipòtesi que es tenia que el temple havia comptat amb una fase de construcció romànica. Això s'ha demostrat arran de la descoberta d'un absis semicircular d'estil arquitectònic romànic. Els treballs d'estudi de la nau de l'església, l'espai de la Galilea i l'espai de la sacristia es van iniciar el 2017. Aquests primers resultats han servit per conèixer més a fons l'evolució arquitectònica i la cronologia de l'edifici.
En cultura, aquest cap de setmana arriba una nova edició de la Nit dels Museus. A Lleida, un any més, els museus obriran fins a la mitjanit. L'objectiu d'aquesta iniciativa, que es du a terme a tot Catalunya, és divulgar la cultura a través de jornades de portes obertes i diferents activitats. UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
L'acció d'enguany està dedicada al tema els museus com a eixos culturals del futur de la tradició i enllaçant-lo amb aquesta temàtica es vol reflexionar sobre la tradició i el futur. Jordi Abella és el president de la xarxa de museus de les Terres de Lleida.
Crec que és també una bona reflexió per entendre que els museus són entitats molt de proximitat, entitats pensades per compartir amb el territori i amb la població local i que se'ns ha de veure com quelcom més que simplement un espai on guardar col·leccions, no? Sinó que tenim, a poc a poc anem desenvolupant importants dinàmiques socials i el Dia Internacional dels Museus d'aquest any és un bon exemple.
Pel que fa a les activitats que acolliran els diferents equipaments culturals com el Museu de Lleida o el Museu d'Art Jaume Morera, enguany destaquen especialment les activitats de música en viu i de recuperació de tradicions.
Anna Belén, els Catarres i Bet són alguns dels noms propis de la programació del Festival d'Arts Escèniques de Reus, que celebrarà aquest estiu a la capital del Baix Camp. Avui s'ha presentat el cartell d'aquesta tercera edició. La nova ràdio, David Fernández.
L'objectiu del festival és obrir-se a noves disciplines, a nous públics i a nous formats, amb la idea de fer arribar la cultura a tothom. La cap de cartell serà la cantant Anna Belén, la qual visitarà la ciutat el 30 de juny. A banda, també s'ha programat un concert dels Catarres i dels Buhos pel 15 del mateix mes i de la Bet pel 4 de juliol. Un dels eixos del festival és el cicle de música als barris, el qual acosta diferents tipus de música a zones com el barri Gaudí, els Xalets Quintana, Roca o el Passeig Prim. En concret, hi actuaran propostes com el Petit Taller de Cançons, Miracle Seguí, Alquímia Flamenco o la Banda Simfònica de Reus. La majoria d'espectacles són gratuïts, a excepció dels concerts d'Anna Belén i de la Bet, que tindran un preu d'entre 25 i 45 euros i de 25 euros, respectivament.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local en una segona B on diumenge és un dia clau per la promoció d'ascens i pel descens.
Aquest cap de setmana l'Espanyol B i el Cornellà es juguen a acabar quarts al grup tercer de la categoria de bronze. Els blanquiblaus tenen un punt més que l'equip que entrena Xavi Calm i depèn de si mateix per lluitar per pujar a segona A. A la part baixa, el centre d'esport Sabadell necessita guanyar a Olot per salvar-se i no dependre d'altres resultats. El Peralada ha d'imposar-se a l'Eixea i que els resultats siguin favorables per no baixar.
Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
L'expectació per al partit és màxima, ja que recordem, si els d'Antonio Hidalgo aconsegueixen guanyar, la salvació estarà assegurada. El Sabadell depèn d'ell mateix i mirant els partits amb equips involucrats en el descens, de les 819 combinacions possibles, els arlequinats se salvarien directament en 7 de cada 10. Només un 9% enviaria el Sabadell a tercera aquesta setmana. En cas d'un marcador advers, el pitjor escenari passaria per un resultat positiu del Teruel al camp d'un Cornellà que s'està jugant als play-offs. A més, l'Olot ja no té res en joc, encara que Pol Ballesteros, atacant arlequinat, prefereix no refiar-se'n.
Pot ser bo o dolent, perquè al final un equip sense pressió, un jugador sense pressió, potser juga millor i tot. Al final això no sap. Nosaltres anem a fer el nostre partit, ja et dic, a treure els 3 punts i a donar el màxim i treure això.
L'Olot Sabadell, com la resta de la jornada, es disputa en l'horari unificat de diumenge a les 6 de la tarda.
En waterpolo, Terrassa i Barcelona juguen el bitllet per la final de la Lliga masculina i en la Lliga femenina el Sabadell pot ser campiona.
L'Astralpool Sabadell aixecarà el seu 50è títol de la història en waterpolo femení si demà guanya el Sant Andreu a la piscina Pere Serrat en el segon partit de la final. Si les barcelonines guanyen, el tercer i definitiu duel es jugarà demà a Can Llong. I a la Lliga masculina, demà a la tarda, l'àrea olímpica de Terrassa, el Club Natació Terrassa i el Club Natació Barcelona juguen el tercer i decisiu en enfrontament de semifinals. El vencedor jugarà contra el Barceloneta a la final.
Un miler de ciclistes a la Montsec-Montsec.
L'onzena edició de la marxa cicloturista Montsec-Montsec tornarà a omplir demà les carreteres d'aquest massís muntanyenc del Prepirineu català amb més de 1.000 inscrits. La cursa nogarenca puntuarà pel circuit ciclo-Pirineus, pel circuit femení de cicloturisme i per la Challenge catalana de cicloturisme.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena Sombra. El reconegut director xinès Zhang Yimou torna a portar una història èpica al cinema. Una comèdia francesa, Un hombre fiel, uneix la model i actriu Letitia Casta i la filla de Johnny Depp i Vanessa Paradis, Lily Rose Depp. I acabarem el repàs amb una altra comèdia, aquesta nord-americana, Casi Imposible, protagonitzada per una estranya parella, Charlize Theron i Seth Rogen.
Si seguimos adelante, será vida o muerte.
El creador de La casa de les dagues voladores, Zhang Yimou, torna a portar una història èpica a la gran pantalla. A Sombra, el comandant de l'exèrcit d'un rei salvatge i perillós intenta sobreviure a les traïcions que se succeeixen a la cort. Per aconseguir-ho, fa servir tot tipus d'estratagemes. Una d'elles és la creació d'una ombra, un doble que és capaç d'enganyar el mateix rei i els seus enemics quan cal. Tot plegat esclatarà quan el monarca i el comandant decideixin assaltar la ciutat amurallada de Jing.
Por algo somos conocidos los Yang. Es por acabar con nuestros adversarios en tres certeros y poderosos ataques.
Si moi je te dis non. Voilà.
La model i actriu Letitia Casta protagonitza Un hombre fiel. Interpreta la Marianne, una dona que deixa el seu xicot, l'Abel, pel Pol, el seu millor amic i el pare del fill que espera. 8 anys després, en Pol mor i l'Abel torna amb la Marianne, tot plegat gelosia del fill de la Marianne i de la germana del Pol, l'Eka, interpretada per Lily Rose Depp, la filla de Johnny Depp i la cantant Vanessa Paradis.
Per exemple, t'has déjà conegut quelqu'un?
Oui, toi.
¿Me preguntas por qué sigo soltero?
¿Para qué es de cajón?
Sí, soy un fricazo.
A Casi Impossible, en Fred Flarsky, el còmic Seth Rogen, es retroba inesperadament amb el seu primer amor, Charlotte Phil, l'actriu Charlize Theron. Ella és ara una de les dones més influents del món i se sent atreta pel sentit de l'humor i la visió idealista de la política d'en Fred. Per això, el contractarà per escriure els seus discursos en la seva campanya presidencial. El problema és que ella es trobarà com un peix fora de l'aigua a l'equip de la Charlotte i no aconseguirà integrar-se a la vida plena de luxes de la política. Tot i això, la química entre tots dos els conduirà a un romanç al voltant del món i a una sèrie d'inesperats i perillosos incidents.
Fred, ven a trabajar en ese discurso conmigo ahora mismo.
¿Soy demasiado mandona?
No.
Haremos exactamente lo que te estás imaginando.
la xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.